Bon dia, comença el Catalunya al dia Girona.
Catalunya al dia Girona, amb Clara Jordan.
Dimarts 27 de setembre comença aquest programa on avui us explicarem com intenten solucionar l'Ajuntament i els empresaris de Girona el problema de la recollida de residus al barri vell. Tots dos són conscients que no és bon ni per la higiene ni per la marca de ciutat la imatge de contenidors desbordats que decora alguns carrers, especialment el cap de setmana, però divergeixen en la solució. De marca perjudicada també en saben a Lloret de Mar arran del cas dels hotels tancats. Aquesta nit se n'ha parlat al ple. Tothom malda contra el propietari dels hotels, però de moment es deixa en un calaix la moció per declarar-lo persona non grata. El sector turístic justament es va reunir ahir al Castell de Viard en una celebració de gala on la taxa turística va tornar a ser la principal protagonista. Us detallarem tots aquests arguments i escalfarem motors per l'inici de temporada alta aquest divendres, explicant-vos quin serà l'espectacle inaugural. En esports, protagonista l'Uni Girona, que prepara el seu inici a la Lliga Femenina de Bàsquet demà a Saragossa. A aquesta hora tenim 15 graus a Girona, 18 a Figueres i 19 a Palamós. Comencem. I com us dèiem ara fa un moment, estem pendents d'un boletaire que es va perdre al Ripollès ahir al vespre. Els treballs de recerca d'aquesta nit no han servit per trobar-lo i ara al matí s'hi afegirà un helicòpter dels bombers. Fèlix Martín.
És un home de 74 anys, veí de Gombrèn al Ripollès, que va sortir a buscar bolets i no ha tornat a casa. La família va donar l'alerta a les 9 del vespre i es va activar un primer dispositiu de recerca. Uns treballs que se centren a la zona del Puigbó, als afores de Gombrèn. A més de bombers, hi participen Mossos, familiars i voluntaris i en poques estones previst que s'hi afegeixi un helicòpter per fer també la recerca des de l'aire.
Passen 6 minuts de 8:45. L'Ajuntament de Girona reuneix amb restauradors i comerciants per solucionar els problemes de la recollida selectiva del sector, sobretot al barri vell, on sovint els residus desborden dels contenidors. Una de les propostes és llogar un local conjuntament on es recullin aquests residus. Des del sector volen solucions més immediates, com ara una major freqüència de recollida i més contenidors. Maria Rovira.
Amb la campanya d'estiu s'ha notat encara més les dificultats de reciclatge selectiu, especialment al barri vell, segons el regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, i per això han començat en aquesta zona la nova tanda de reunions. Es vol posar sobre la taula un sistema que apliquen, per exemple, en algunes zones similars al País Basc.
Pues en zones aquestes que hi ha locals de restauració petits i que no tenen la possibilitat de poder tindre els diferents cubells i fer el reciclatge a dintre, entre tot pues lloguen un local pròxim en el qual, vull dir, van allà i fan la selecció, diguem-ne, dels diferents productes, fan la selecció allà i després l'Ajuntament va en aquell local i ho retira.
Pel president de l'Associació de Bars, Restaurants i Oci del Barri Vell de Girona, Josep Maria Oliveres, s'hauria d'estudiar aspectes concrets d'aquesta proposta, com ara el cost i la manera de transportar els residus a aquest punt comú de recollida. En tot cas, ells apostarien per altres solucions.
Des del sector és un tema, evidentment, que ens preocupa molt. No hi ha simplement per imatge, sinó objectivament ja per gestionar el tema de residus de cada local. Que la nostra proposta seria, si no pot ser la recollida selectiva, perquè és un tema ja de costos, llavors doncs, que la freqüència de pas de la recollida de tot aquest material a les nits, sobretot, i sobretot en moments puntuals de cap de setmana, bàsicament, i temporada, sobretot d'estiu, doncs la freqüència de pas fos més, bueno, hi hagués més freqüència.
Des de l'Ajuntament apunten que s'intentarà posar el màxim de facilitats per trobar una solució abans de començar a plantejar-se sancions.
Catalunya al dia.
Més qüestions. La Generalitat ha recaptat 133 milions d'euros amb la taxa turística des que va entrar en vigor fa 4 anys. La xifra la va donar a conèixer ahir el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, a l'Alt Empordà durant la celebració del Dia Mundial del Turisme. En el mateix acte, el president dels hotelers gironins va qüestionar-ne la gestió, Isabel Joanola.
El conseller Baiget es va mostrar partidari que la taxa turística es continuï aplicant.
Aquells que no veuen clar l'impost i de vegades la gestió que s'està fent amb consens i parlant-ho, totes, amb totes les parts, podem fer modificacions i podem fer millores. Però sempre que es tingui clar que l'impost turístic és aquí, el tenim i s'hi quedarà.
Des de la Federació d'Hostaleria de Girona, en canvi, han criticat com es gestiona la taxa i suposen que se n'augmenti l'import. Així ho va reiterar i durant la celebració del Dia Mundial del Turisme a Masarac el president de la Federació, Antoni Escudero.
Un increment de cost de l'impost seria un perjudici pels nostres empresaris, que encara a hores d'ara alguns han de suportar perquè hi ha grups de turistes que es neguen a pagar-lo. Una pujada del preu de l'impost turístic seria un despropòsit per part del govern de la Generalitat. Creiem que ara no toca.
Els hotelers gironins demanen que l'import íntegre de la taxa turística es destini a promoció de Catalunya i de les localitats on es recapta.
5 minuts i seran 3 quarts de 9. El cas dels hotels tancats va reveir al vespre al ple de Lloret de Mar. El consistori té oberts contra el propietari d'aquests establiments fins a 9 expedients sancionadors i se li han embargat comptes i finques perquè no ha pagat voluntàriament els 450.000 euros que deu.
Unes dades que es van posar sobre la taula durant el llarg debat que hi va haver sobre la moció presentada pel grup d'iniciativa per declarar persona non grata José Luis Velasco. El tinent d'alcalde Jordi Rubich justificava la posició contrària de l'equip de govern perquè interferi dia en tot el cas.
O sigui, quan qualsevol expedient sancionador ha de prevaldre el principi de presumpció d'innocència, que només restarà desvirtuat d'existir un pronunciament sancionador un cop tramitat l'expedient amb totes les garanties, en tant que qualsevol pronunciament com el que s'insta a l'esmentada moció pot comprometre el bon fi de tals expedients, ja que comporta un judici de valor previ a la resolució dels mateixos contaminant-los.
Finalment, en el ple municipal de Lloret d'ahir al vespre, Iniciativa Verds va optar per retirar la moció per evitar, deia, la vergonya que els feia que no s'aprovés.
Catalunya al dia.
Els ocupes han marxat de nou dels 12 habitatges de Maçanet de la Selva, els quals Endesa va tallar el subministrament de llum que tenien punxat il·legalment, una dada que l'alcalde Antoni Guinó celebrava ahir a TV3.
Guinó va assegurar que, si cal, tornaran a repetir l'operació i ho farien, i va insistir que no s'ha deixat ningú desemparat.
Però l'altre dia, de 12 talls que van fer, 9 ja no hi són, el qual vol dir que no necessitava massa aquesta vivenda. Els altres 3, doncs, els hi ha buscat una manera, fins i tot els hi han deixat grups electrògens perquè no se'ls fes malbé ni el menjar del congelador ni poguessin tindre un llum encès a casa.
Maçanet de la Selva és un dels municipis de la comarca de la Selva on hi ha més ocupacions il·legals de cases, entre 1.000 i 1.200, segons càlculs d'aquest organisme, que ha establert un protocol de coordinació per intentar combatre aquest fenomen.
I l'Ajuntament de Palafrugell defensa la llicència municipal d'obres que ha donat el polèmic xalet a la Cala Golfet i que, si s'ha de retocar, només afectaria uns 100 metres quadrats. L'alcalde assegura que les discrepàncies amb urbanisme de la Generalitat són només administratives. L'associació Salvem el Golfet diu que continuaran lluitant perquè s'enderroqui totalment.
Segons l'alcalde Juli Fernández, el consistori està revisant els treballs per si hi ha excessos i que precisament per això ha suspès temporalment les obres. Assegura també que el planejament urbanístic permet una construcció d'aquest tipus i que si s'ha de tocar només seria una petita part.
Defensar el nostre criteri i que la Generalitat finalment vegi que aquests criteris nostres són els que realment licència s'ajusta. Però en el suposat cas que estiguéssim parlant de que tingués en raó la Generalitat, estarem parlant de 100 metres. O inclús, en suposat cas, que el privat digui, escolta tu, jo no vull més marrons, no vull mal rotllos, vull començar que digui, escolta, doncs mira, voluntàriament enderroco 100 metres i fora.
La plataforma ecologista Salvem el Golfet ja avança també que no es quedarà de braços plegats, ho explicava ahir la seva portaveu, Margarita Riera.
No, nosaltres continuarem amb la nostra lluita. I la nostra lluita passarà ja a un nivell superior, que serà el contenciós administratiu.
Més coses? La descoberta d'una xarxa de grans dimensions al fons del mar evidenciaria que les Illes Medes s'hi ha pescat durant molt temps de forma il·legal.
És una xarxa d'encerclament que ara han tret de l'aigua i que tot fa pensar estava abandonada. Els experts consideren que l'existència de la xarxa podria ser la causa en la davallada d'alguns peixos de la zona com la dorada. Es calcula que feia 2 anys que hi era. L'alerta la va donar l'instructor d'un centre d'immersió de l'Estartit. És una xarxa de 200 metres de llargada i un pes considerable.
Adjudicades les obres per fer una rotonda de la C66 a Llofriu.
El govern hi destinarà 428.000 euros per fer uns treballs que començaran al desembre i duraran 4 mesos. El giratori tindrà 2 carrils i inclourà parades d'autobús. La rotonda ha de millorar l'accés al poble de Llofriu en el tram de la carretera que porta de Mont-ras a la Bisbal.
El nou centre de tractament de residus de l'Alt Empordà estarà a punt el juny de l'any vinent.
En aquest cas són obres que van a bon ritme i s'acabaran a finals d'any, però que després cal un període de proves i per això no s'engegarà fins al juny. La planta tractarà 60.000 tones anuals actuals. És l'obra més destacada que assumeix aquest mandat al Consell Comarcal.
I encara us expliquem que l'empresa gironina de peix i marisc congelat Global Imar Europa vol doblar les exportacions al nord d'Àfrica en un termini de 5 anys.
L'objectiu és que el 2021 les vendes al Magreb arribin a representar el 15% de tot el que produeix ara la firma amb seu a Llagostera, ven peix i marisc congelat que es pesca i processa al sud-est asiàtic. La firma preveu tancar l'exercici facturant 26 milions d'euros i mantenir la línia de creixement iniciada el 2015.
Us explicàvem al començar aquest informatiu que estàvem pendents, que s'estava buscant un boletaire a la zona de Gombrèn, al Ripollès. Hi ha novetats sobre aquest cas, Fèlix?
Sí, ens acaben de confirmar que uns companys d'aquest boletaire perdut i que participaven en la recerca, juntament amb bombers i Mossos, l'han trobat fa poca estona i, a més, sa i estalvi. Recordem que l'alerta la va donar la família ahir al vespre, cap a les 9, i que l'estaven buscant a la zona del Puigbó, als afores de Gombrèn.
El temps.
Doncs una bona notícia per arribar a 9:15. Ara, la previsió meteorològica de Gemma Puig.
Comencem avui la jornada i ho fem amb un ambient més suau. Les temperatures han quedat un parell o 3 de graus més altes que no pas ahir, o fins i tot una miqueta més. Poc fred avui, fins i tot cap a punts de la Cerdanya, del Ripollès, i en canvi a la resta, temperatures encara un pèl més altes, 14, 15 graus en molts sectors, a la costa per sobre d'aquesta xifra. Alguns núvols baixos, algun banc de boira a primera hora del matí, després el cel amb núvols més trencats, amb més estones de sol, i això el que també farà és que les temperatures tirin cap amunt, amb una tramuntana que continuarà bufant al nord de l'Empordà. Màximes avui més altes, fregant els 24-25 graus o per sobre.
A aquesta hora, Olot tenen 13 graus, a Girona 15, 16 a Arbúcies, 18 a Figueres, a Sant Feliu de Guíxols 19 i a Palamós 20 graus.
Catalunya Informació.
A Ripoll 88.8, a Olot 105.4, a Puigcerdà 94.8 i a Banyoles i Santa Coloma de Farners 101.7.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Més qüestions al Catalunya, al Dia Girona. El Festival de Cinema de la Ciutat, que comença demà, s'ha de convertir en la culminació de tota una programació d'art audiovisual que es faci durant l'any.
Aquest és com a mínim l'objectiu que es fixa l'Ajuntament de Girona, segons ha explicat el regidor de Cultura, Carles Ribas. En la presentació ahir del Festival de Cinema de Girona, destacava la importància que el consistori dona a aquest tipus de propostes durant tot l'any.
Que l'art audiovisual hi ha de jugar un paper fonamental dintre d'aquesta gira de ciutats de festivals. Plot sèries, Acopollona't, el festival de mapping, Crees... Sobretot un seguit d'elements que han de jugar i han de perfilar el que entén la ciutat de Girona que ha de jugar el paper de les audiovisuals.
El Festival de Cinema de Girona mostrarà a partir de demà 300 films de 130 països. El vincle de la ciutat amb la sèrie nord-americana Joc de Trons es farà evident en la inauguració d'aquesta mostra, i això perquè s'obrirà amb la projecció de la pel·lícula titulada White Walls. És el primer curtmetratge de Peter Welter, productor a Espanya d'aquesta sèrie.
Com eren els joves de la Quinta del Biberó que van haver d'anar al front de l'Ebre al final de la Guerra Civil, tenien entre 17 i 18 anys i van anar voluntàriament. Què pensaven i què sentien? El director Lluís Pasqual els ha volgut fer un homenatge teatral, un espectacle que inaugurarà el Festival Temporada Alta aquest divendres. Ens en parla, ens detalla aquest espectacle Isabel Joanola.
L'espectacle neix a partir de testimonis de la Batalla de l'Ebre, alguns encara vius i altres recollits a partir de textos, anècdotes i vivències de companys seus. Està protagonitzat pels actors joves de la Companyia Lliure, que recordaran alguns dels testimonis que van participar. Lluís Pasqual explica el perquè de l'homenatge.
Això estava aquí dintre i pensava un dia en farem una cosa testimonial, un homenatge. Aquelles coses que es munten en una nit, i hi ha no com una cerimònia civil, hi ha una música, hi ha uns textos i faré un homenatge a aquesta generació.
La majoria dels soldats de la Quinta del Biberó tenien 17 anys quan van marxar de casa i van ser enviats a la primera línia de foc. La majoria no van tornar. L'espectacle In Memoriam és un record emocional per tots ells. Lluís Pasqual en recull alguns en l'obra que estrena.
La primera cosa segurament és el sentit de l'amistat. Aquesta amistat que es van fer, que van fer entre ells. Eren 37 anys, 18 anys, estaven molt desvalguts i es feien molt de costat. La por, naturalment, però la por és el que els feia unir-se. De la por no en parlaven. Havies d'apretar molt.
L'edat dels actors també els apropa a la generació dels de la Quinta del Biberó. Representen joves de diferents llocs de Catalunya que parlen dialectes diferents i que tenen sentiments i emocions molt semblants. Ens en parla un dels actors que representa un jove de les comarques de Girona.
Al principi del tot, diu, jo vaig marxar el dia que era el sant de la meva mare i jo vaig pensar, quin regalo, no? Hòstia, quin regalo. I de sobte, bueno, pues és la caiguda d'aquest noi se'n dona compte de l'absurditat, de tot plegat i de... que es fot una hòstia enorme.
In Memoriam, la Quinta del Biberó inaugura aquest divendres el Temporada Alta d'aquest any. Del 14 d'octubre fins al 13 de novembre es podrà veure al Teatre Lliure de Montjuïc. Més endavant, traduïda al castellà, anirà a Madrid.
Catalunya al dia, Girona. La premsa al dia.
Gairebé 9 minuts per arribar a les 9. Fem un cop d'ull als diaris. Fèlix, l'ús dels diners recaptats amb la taxa turística va marcar ahir la celebració del Dia del Turisme a Masarac. Ho hem explicat en aquest programa i estem a de portada al Punt, Diari de Girona i el Setmanari L'Empordà. Però a banda d'això, llegim el Punt avui que volen fer un centre del rendiment esportiu a Girona.
Sí, al darrere d'aquest equipament esportiu hi hauria una empresa privada en un projecte previst al polígon de Mas Xirgu i que tindria, entre altres, per exemple, una piscina de 100 metres per fer entrenaments.
Potser serà abans una realitat aquest centre que no pas l'Ikea de Salt.
Sí, això perquè el desenvolupament urbanístic del sector sud de Salt va per llarg. Ho recorda Jordi Nadal en un article també al Punt. Explica que tot just ara s'ha fet un primer pas d'un trajecte que durarà força anys.
La guerra d'ofertes entre Ryanair i Jet2 dispara els vols amb el Regne Unit.
Això ho llegim al Diari de Girona. De les 18 rutes que ofereixen les dues companyies, 10 són en aquell país. Precisament avui a la tarda Ryanair concretarà des de Girona les rutes previstes des de Girona per aquest hivern i els seus plans de futur.
Us explicarem els detalls d'aquestes rutes, evidentment, a Catalunya Informació i demà al Catalunya al dia i Girona. I llegim una notícia molt poc agraïda també en aquest diari. Pareixen gallines decapitades flotant al riu Unyà.
Recorda que n'hi van trobar ja fa uns mesos i ara n'han aparegut més. Això al riu Unyà, a l'entrada del carrer del Carme de Girona, es parla de bretolades, d'amenaces entre bandes o també d'algun tipus de ritus.
També destaca la temperatura de rècord en l'aigua del mar a l'Estartit.
S'ha enfilat als 23,6 graus, un registre que han fet a menys de 50 metres de profunditat i a finals del mes de setembre.
Quina és la imatge del dia, Fèlix?
Doncs mira, la de l'excampió del món de bicitrial Marc Prat, que ahir va fer una volta en bicicleta pels merlets de la Torre del Pont Medieval de Besalú. Això, 50 metres d'altura. El veiem fotografiat tant al Punt com al Diari de Girona.
De turisme en parla molt la premsa d'avui i també en parla l'article d'opinió de Carlos Arbó, Diari de Girona.
Que aposta per xifrar a partir d'ara les expectatives en funció de la qualitat i no de la quantitat de turistes que venen cada any. Aposta per conscienciar els hotelers perquè reinverteixin els guanys, per crear llocs de treballs estables i de qualitat i una protecció decidida del paisatge.
I l'Anna Puig al Punt pateix pel futur del parc científic i tecnològic.
Està convençuda que el parc compleix una funció vital si realment ens creiem, diu, tot això de la nova economia, de l'emprenedoria, dels nous models d'ocupació laboral i confia que això no siguin paraules per als gestors i apostin per mantenir-lo en funcionament.
Una mica més de 6 minuts i arribarem a les 9.
Els esports al Catalunya al dia, comarques de Girona.
Esports que repassem amb Tomàs Siebre. Tomàs, bon dia.
Hola, bon dia. A l'equip de bàsquet de l'Espart City Lift Girona volen sobreposar-se la decepció de no haver pogut guanyar la Lliga Catalana i esperen tenir un bon debut a la Lliga Femenina d'aquesta temporada. De cara al seu partit de la primera jornada del campionat, el de demà a les 7 de la tarda a la pista de Manfilter Saragossa, l'entrenador de l'equip d'Unis Girona, Eric Sorís, intenta treure conclusions positives de la derrota d'abans d'ahir a la pista de Cadí la Seu a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Per res és sorprenent, no? Una mica tot el que va passar doncs, entrava dintre del que era possible i el partit al contrari. Ens va molt bé el partit de la Seu per poder treure aquestes conclusions i aspectes a millorar, ser més sòlids en defensa i, sobretot, amb més continuïtat. No podem tenir llacunes defensives, no podem despistar-nos dos minuts, sobretot amb equips com la Seu, no? Que et porten el partit a tantes possessions, a tantes pilotes, a cometre pèrdues no forçades i la solidesa que et deia ara en defensa, doncs hem de ser-hi, eh? Hem de ser-hi i no podem badar, no podem cometre tantes errades a l'hora de defensar diferents situacions del joc.
I per completar la setmana, l'Espart City Lift Girona jugarà el seu partit de la segona jornada de Lliga Femenina diumenge a les 6 de la tarda al pavelló de Fontejau contra l'equip de l'Universitari del Ferrol, tot plegat per encarar un campionat en què molts consideren l'equip d'Eric Sorís com la gran alternativa a l'actual campió i principal favorit a guanyar la Lliga, l'equip de Perfumeries Avenida de Salamanca.
No, aquesta temporada penso que tothom coincideix molt en que hi ha un grupet d'equips que s'han reforçat molt, que la Lliga no podem pensar que serà cosa de dos, nosaltres hem de pensar que som un equip molt jove, que és un projecte que s'ha creat nou, que portem 20 i pocs dies de pretemporada, que acaben d'arribar relativament fa res dues jugadores importantíssimes per nosaltres, que han de ser referència, i a partir d'aquí doncs, tenim clar que hem d'anar a Manfilter, que és una de les pistes més complicades de la categoria, i que després vindrà el Ferrol, i així mica en mica.
En tenis, el jugador Luti Tomi Robredo té avui el seu partit de primera ronda, setzens de final del torneig del Challenge Tour d'Orleans a França. Serà contra el jugador polonès Jerzy Janowicz. Segons l'ordre de joc del torneig, serà a partir de les 6 de la tarda. D'altra banda, la també jugadora lutina de tenis, Júlia Payola, coincide amb el tancament de la seva trajectòria com a júnior. Ahir va engegar una nova etapa. Ara ja prioritàriament fa la seva preparació al Club Tenis Barcelona amb un dels seus tècnics, Marc Pallarès, com a entrenador personal. La mateixa Júlia Payola ens en parla.
Començaré una nova etapa al Tenis Barcelona. He estat 4 anys al Car de Sant Cugat amb la Real Federació Espanyola de Tenis, que sempre els agrairé tot el que han fet per mi. I ara que obrirem una altra història, una altra etapa, al Tenis Barcelona. Ja fa 5 anys que sóc d'aquest club i ara començaré a entrenar aquí, que tinc moltes ganes i aviam què tal van les coses. Seguiré jugant tornejos a 8 a 10.000 i anar fent mica en mica.
En hoquei patins, després d'haver tingut el millor debut possible en hoquei lliga amb la victòria de dissabte al pavelló de Palau contra el Liceu, l'entrenador de l'equip del Girona Club Hoquei i el del City Lift Girona, Ramon Benito, té clar que almenys de moment encara no es poden plantejar cap més objectiu que no sigui estrictament el de la permanència.
A veure, després de la victòria doncs, d'aquest dissabte, la veritat que hem de tocar de peus a terra, hem de ser conscients de les nostres possibilitats, de veure que només són 3 punts, que queda molta lliga, que això és molt complicat, que estan havent-hi resultats sorpreses, centrant-nos en el nostre objectiu, que no és res més que treballar partit i partit per intentar aconseguir aquesta permanència.
En la seva temporada històrica del debut a l'hoquei lliga, el City Lift Girona tindrà el seu partit de la segona jornada del campionat aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista del Manlleu. A Joel González, campió olímpic de taekwondo a Londres 2012 i medallista de bronze als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro d'aquest estiu, a Vilafant li faran un acte de reconeixement posant el seu nom al pavelló municipal d'esports. Això es farà efectiu en un acte que des de l'Ajuntament d'aquesta vila empordanesa han programat per aquest divendres a les 7 de la tarda. Ara ens ho explica tot plegat el regidor d'esports de l'Ajuntament de Vilafant, César González.
Des de l'Ajuntament de Vilafant hem considerat otorgar el nom de Joel González al pavelló municipal d'esports. I és la manera com el poble de Vilafant vol reconèixer la trajectòria del nostre esportista local. Aquest acte és obert a tothom. Tindrà lloc el proper divendres, dia 30, a les 7 de la tarda, en el mateix pavelló d'esports, on en Joel descobrirà la placa amb el seu nom. Ja en el seu moment, l'Ajuntament de Vilafant, el 2012, li va fer lliurament de la insígnia d'or.
Com ja hem explicat altres vegades, en Joel González va néixer a Figueres, però fa molts anys que viu a Vilafant. El seu pare té un gimnàs, que és on ell va fer la seva formació esportiva. En ciclisme volem explicar que amb la condició de nou campió de la categoria júnior de l'Open d'Espanya de BTT, el corredor de Santa Coloma de Farners, Jofre Cullell, va marxar ahir cap a Tàbora de la República Txeca, on demà tindrà la primera cursa de la temporada de ciclocross. Just abans de marxar ahir, el mateix Jofre Cullell ens va dir això.
Aquesta setmana comença la temporada de ciclocross, dimecres a Txèquia, a la ciutat de Tàbora. on intentaré fer el millor possible i aviam com va la primera cursa ciclocross i intentar agafar algun punt UCI. Diumenge correré a Itàlia, a la ciutat de Buja, a la segona carrera, i ja anar pensant la primera Copa del Món del 23 d'octubre a Valkenburg, el primer objectiu important.
D'aquí a finals d'aquest any 2016, les seves cites principals de l'especialitat de ciclocross per a Jofre Collet seran 3 proves de la Copa del Món, el Campionat d'Europa i 6 proves de la Copa d'Espanya. I en golf tenim el temps just per apuntar que el jugador gironí Jordi García Pinto des d'ahir a la tarda ja és al Mati al Kazakhstan per afrontar-hi a partir d'aquest dijous un dels últims tornejos del calendari del Challenge Tour d'aquest any.
Doncs fins aquí al Catalunya, al Dia Girona, un programa amb la realització tècnica de Josep Lluís Blázquez i Fèlix Martín, Albert Requena, Maria Rovira i Isabel Joanola a la redacció. Qui us parla, Clara Jordà. Tindreu més informació territorial al Catalunya migdia quan passin 5 minuts de 2:15. Com sempre, informació constant les 24 hores a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i també ens podeu seguir al Twitter @catigirona.